Notícies Vespre. Pau Duran.
El nou conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, diu sí a la Ronda Nord i no al quart cinturó. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Fernández ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, la primera que ha concedit a un mitjà local des del seu nomenament. El conseller creu que el quart cinturó ha d'acabar a Terrassa i que cal treballar per fer realitat la connexió de la B-124 amb la Ronda Oest de Sabadell.
A la B-40, és a dir, el quart cinturó, jo crec que ho he dit moltes vegades, que no és una solució, però no és una solució perquè no és una infraestructura que respongui a les necessitats de la gent. El que us acabo d'explicar és que jo crec que hi ha una solució d'un consens molt ampli, que és per la que treballarem, que és perquè hi hagi aquesta connexió de Castellà amb la C-58.
L'exalcalde de Sabadell també ha anunciat que a partir del desembre s'aplicaran les noves freqüències a la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils, és a dir, que els trens passaran cada 5 minuts per les estacions dels catalans a la ciutat.
Festa de les entitats que formen part del Tallaret aquest dissabte.
Concert dels Notes, activitats dels gegants de la Creu Alta, batucada amb entombats, ball amb l'esbart, vermut i tot el que faci falta per ajudar a pagar els 200.000 euros que costaran les obres d'adequació de l'espai i que estaran acabades a mitjans de l'any vinent.
I atenció perquè us expliquem més propostes del cap de setmana. I en esports, Alberto Fernández a punt pel Sabadell Real Sociedad B.
El murcià s'ha entrenat amb normalitat i tornarà a la convocatòria demà després de recuperar-se de la seva lesió. Qui no ha estat a la sessió d'avui per indisposició ha estat el tècnic Gabri García, però excepte sorpresa, demà s'asseurà a la banqueta.
Aquestes i altres informacions les repassarem en la pròxima mitja hora amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Mirem el mapa del trànsit. Típica situació de divendres a la tarda. Retencions per sortida a la capital del país. Les carreteres que menen cap a casa nostra. Veiem a l'alçada de Barberà la P7. Gairebé 15 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord. També pel que fa a la sortida ja més a prop de Barcelona, 6 quilòmetres i mig de circulació amb congestió ja venint cap a Sabadell. La resta, més o menys, amb normalitat.
El temps.
15 graus ara mateix a Sabadell amb un cel clar, tot i que ja gairebé podríem dir que és negra nit. Anem a conèixer la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el més destacat de la jornada és el vent que bufa amb ganes, amb ratxes molt fortes als cims del Pirineu, a l'Empordà i a la meitat oest de Catalunya. Vent que supera els 90 km per hora, sobretot a la meitat sud del prelitoral i al litoral sud, i fins i tot els 125 km per hora a molts cims del Pirineu. A banda d'això, predomina el cel sereu poc ennuvolat en conjunt a Catalunya, però al Pirineu el cel està força tapat, amb precipitació, una cota de neu que baixa fins al voltant dels 1.400-1.300 metres. Els xàfecs que han afectat durant aquest matí les comarques gironines sembla difícil que es tornin a repetir de cara a aquesta tarda, tot i que no es podria descartar, així com d'altres zones del nord de la depressió central de manera local. El cap de setmana es presenta assolellat, el vent anirà ràpidament a la baixa de cara a demà i la temperatura pujarà especialment de cara a la jornada de diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El conseller Juli Fernández no se n'amaga. El quart cinturó no arribarà a Sabadell i treballarà per fer realitat la Ronda Nord, la connexió viària entre Castellà i la C-58. El titular de Territori s'ha mostrat així de contundent en una entrevista aquest matí al Cafè de la Ràdio, la primera en un mitjà local des que el van fer oficial el seu nomenament.
Doncs la connexió entre Castellà i la C-58 crec que té un ampli consens. I tots estem d'acord en que és molt necessària per connectar la ciutat de Castellà amb l'autopista sense passar pel centre de Sabadell, i no només la viària sinó també la connexió en transport públic entre Sabadell i Castellà, perquè això també ajuda en un context d'emergència climàtica.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El també exalcalde de Sabadell insisteix que el quart cinturó no compta amb prou suports, malgrat l'acord anunciat el juny passat pel Ministeri de Transports, en què es comprometia a cedir la gestió de la infraestructura i també a finançar-la. De fet, Juli Fernández ha revelat que encara no ha pogut veure sobre el paper en què es concreta aquest pacte amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa.
A mi m'agradaria poder tenir a sobre la taula un document amb les concrecions sobre l'acord d'execució d'aquesta B40 que en un moment es va dir que existia. A mi m'agradaria, perquè podria debatre, podria rebatre. Miri, jo fins ara podia dir que no l'havia vist mai i que no me l'havien donat, però faig de conseller i jo l'he demanat i aquest document no hi és. I si aquest document no hi és que no hi ha cap acord, no hi ha cap concreció.
Més enllà de la mobilitat viària, el conseller de Territori ha confirmat que el pròxim mes de desembre es farà efectiu l'increment de les freqüències de pas a la línia Barcelona-Vallès.
Crec que és una gran notícia, perquè durant molts anys hem tingut aquest nom, no?, de Metro del Vallès. Nosaltres tenim molt orgull de la ciutat i del Vallès i ens agrada anar una mica per endavant, però ara serà realitat, és a dir, una freqüència de cada 5 minuts a Sabadell, a Terrassa, i cada 2 minuts i mig a Sant Cugat. Ostres, farà que és que no tindrem horaris, és a dir, baixarem a l'andana i esperarem que passi, no?, com fem al metro quan vas a Barcelona.
Aquest augment de les freqüències serà possible gràcies a la compra de 15 combois nous que ja estan funcionant en període de proves.
Precisament el perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat fins a Castellar del Vallès serà el tema de la moció que la Crida per Sabadell portarà al ple municipal de novembre.
Els anticapitalistes buscaran el suport de la resta de forces municipals per pressionar la Generalitat a invertir en aquesta alternativa de mobilitat que podria rebaixar en 10.000 vehicles el trànsit diari que pateix la Gran Via, segons ha explicat la portaveu Nani Valero.
Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre amb caràcter prioritari i urgent les actuacions necessàries per l'aprovació del projecte constructiu, que es doti de pressupost i que es licitin les obres, i per tal de fer realitat aquest perllongament.
Valero ha argumentat la necessitat d'aquest perllongament de la línia S2 amb diversos informes i estudis que justifiquen la necessitat de reduir l'ús del vehicle privat a favor del transport ferroviari.
Doncs precisament parlant de cotxes, els veïns de la plaça de Joan Oliu i Pic al centre de Sabadell denuncien que els vehicles privats aparquen sense permís a la mateixa plaça. Un dels moments amb més moviment és a primera hora del matí, quan s'ajunten repartidors de paquets, vehicles que acompanyen pacients amb mobilitat reduïda al cap del centre i famílies Helena que porten infants a l'escola.
Sí, els veïns denuncien que els vehicles privats no compleixen amb la normativa de no aparcar a la plaça. De fet, els turismes i les furgonetes compten amb dues zones de càrrega i descàrrega, dos carrers més enllà de la pròpia plaça. Laura Penes, veïna de la plaça, explica aquesta situació.
Jo, que estic justament aquí davant, la veig a diari. Per una banda, les persones que venen a Trauma Salut o les persones que venen a visitar-se al CAP, és molt còmode poder aparcar just a la porta, perquè moltes vegades tenen problemes de mobilitat i llavors doncs, això s'ha de permetre, igual que les ambulàncies o els cotxes de Mossos o de la local. És a dir, que s'ha de permetre. I per altra banda, ens trobem doncs, que moltes vegades, quan un d'aquestes persones que ho necessita ha de passar, hi ha pares doncs, que els seus fills van a les escoles d'aquí a l'entorn, que aparquen sense pensar doncs, que hi ha gent que ho necessita més que ells.
De fet, els veïns també expliquen que els cotxes, a base de cops, han arrencat les pilones que impedien el pas als vehicles privats. Agents de la policia visiten la plaça diversos cops a la setmana, però això no impedeix que els vehicles hi segueixin aparcant.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El subinspector de la policia municipal, Antoni Sánchez Cortés, ha estat condemnat a 6 mesos de presó per haver retirat irregularment 3 multes a persones de l'òrbita de Manuel Bustos.
El tribunal el considera autor d'un delicte continuat de tràfic d'influències i l'imposa, a part dels 6 mesos de presó, una multa de 200 euros, una inhabilitació de 2 anys i un pagament de 377,40 euros a l'Ajuntament de Sabadell en concepte de responsabilitat civil. La justícia conclou que Sánchez va donar instruccions als seus subordinats perquè 3 vehicles retirats per la grua poguessin ser recuperats pels propietaris sense pagar.
I la recerca del sabadellenc José Cañete, el veí de Can Rull, que va desaparèixer el 4 d'octubre al matí, no ha donat resultats positius per la seva família. Continuen sense tenir cap pista, cap notícia ni cap persona que hagi vist l'home en els últims 30 dies.
La seva filla, Maite Cañete, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que la situació per la família és desesperant.
La situació ja comença a ser desesperant perquè no tenim ni una pista de tot el que s'ha fet, no ha aparegut res, ni pistes materials ni pistes de ningú que l'hagi vist ni ens pugui dir alguna cosa. Llavors, bueno, estem així, desesperats.
Malgrat tot, Maite Canyete assegura que la família continua mobilitzada, tot i que cada cop tenen menys opcions per cercar el seu pare. La família també lamenta que els cossos i forces de seguretat no s'activessin més ràpidament a l'hora de buscar el seu progenitor. L'home va ser vist per última vegada a la porta del Centre Cívic de Can Rull el passat 4 d'octubre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
L'esport serà l'eix central de les activitats programades per l'Ajuntament per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències envers les Dones. De fet, l'acte central se celebrarà el dia 22 al Complex Esportiu d'Olímpia, on s'hi jugarà un partit de futbol participatiu amb jugadors i jugadores del Centre d'Esport Sabadell.
Des del consistori han volgut posar el focus d'atenció amb la violència masclista en el món de l'esport. La tinenta d'alcaldessa i responsable de l'àmbit de feminisme, Marta Morell, explica per què han escollit aquesta temàtica.
Pensem encara que avui en dia, doncs, a nivell social, la gent encara no és prou conscient de les violències que es poden patir en el món de l'esport. I quan parlem del món de l'esport, parlem no només d'esport a nivell professional, parlem d'esport a nivell professional, a nivell amateur, en qualsevol col·legi que es pugui, en aquest cas, doncs, practicar l'esport. I bàsicament el tema de l'abús i el tema de l'assetjament estan molt poc posats sobre la taula.
Com dèiem, l'acte central serà el dia 22 a les 8 del vespre amb un partit de futbol participatiu obert a tothom. El dia 25, en canvi, tindrà lloc l'acte institucional a la plaça de les Dones del Tèxtil.
I l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, s'ha compromès a fer la Biblioteca de Gràcia a la fàbrica Celleres i 10 si arriba el govern de la ciutat.
Per Fernández és una qüestió de voluntat política.
Això va entre l'Ajuntament i la DIVA. La Diputació té una part important. I segurament també caldrà demanar a la Diputació recursos per fer-lo realitat. Existeixen plans per poder fer realitat, com estan fent altres ajuntaments quan es construeix una biblioteca o com ha fet aquest mateix ajuntament quan ha construït en el passat biblioteques. Això no li podem tirar pilotes fora. Aquest govern té la costum sempre d'explicar que els problemes són d'uns altres.
Fernández lamenta que el govern actual no hagi tirat endavant projectes ja dotats, com el Mercat de Campoamor, i en canvi sí que ho faci amb d'altres, com el Surf City.
I aquest dissabte les entitats vinculades al Casal Popular al Talleret celebraran la segona festa de les entitats. Miquel Saus explica què han programat durant tot el dia.
Hi haurà una planta de gegants, una mica de batucada amb la gent de Bantumbats, els de l'Esbart faran un taller per donar a conèixer què és l'Esbart i com es balla. Els de l'Esplai a la tarda obren les activitats públic jove i infantil perquè es puguin apuntar amb el seu horari normal. Els Diables faran un vermut, que és una mica l'esqueleta de les activitats que es fan durant el dia.
Amb quin objectiu se celebra aquesta festa, Helena?
Doncs bé, d'una banda, la idea és donar a conèixer què fan les entitats que formen part del Casal Popular i també recaptar diners per finançar les obres que han d'assumir a canvi de poder utilitzar l'espai durant 17 anys.
Propostes culturals.
Torna l'obra M'esperaràs a la Cava Orpí. Divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a 6:45 de la tarda. La companyia sabadellenca Estrena Morena recupera el muntatge a l'escenari que els va acollir a la primavera, exhaurint entrades llavors als 7 passis. Originàriament el muntatge es va preparar pel Teatre del Sol i amb el seu tancament doncs es va reubicar a la Cava Orpí, on s'han instal·lat unes graderies per tenir una visibilitat òptima. Una de les actrius, Marta Tricuera, diu que el text porta el personatge.
El personatge t'ho dona molt el text, no? Les coses que ell diu, el personatge et fa dir. I et va construint una energia, una manera d'estar, perquè no, l'utillatge també, no? Les coses que tu portis, el vestit, la manera com vesteixes, les coses que portes i sobretot la relació que s'estableixen amb els altres personatges. I a partir d'això doncs ho vas construint. I tampoc has de fer... Vull dir, al final és estar al servei del text i de la història. No?
Acompanyada de Diana Torner, Carles Prats i Pep Muñoz, el text del valencià Carles Alberola planteja un seguit d'embolics còmics en un menjador particular, on les mentides i les infidelitats van en augment. Plena de girs divertits, amb situacions reconeixibles, els actors asseguren que per executar bé una comèdia cal una bona direcció. I aquesta ha estat la tasca d'Albert González.
Hmm.
Dissabte a les 6 de la tarda, diumenge a les 12 del migdia, trobareu la Blancaneus al Teatre de la Faràndula. En la temporada del 75è aniversari, la joventut recupera aquest muntatge per darrera vegada, però és el primer de la temporada. O sigui, que és l'últim, però serà el primer. No sé si m'explico. És igual. La qüestió és que en totes les representacions ha sumat 14.000 espectadors. Per tant, no aniràs tu ara a dir que... La comèdia musical del conte dels germans Grimm trenca amb els estereotips i converteix el muntatge en una història màgica que fa generacions que enamora els més petits de casa. Es tracta d'un espectacle per tota la família que compta amb les enganxoses músiques de Quecu Pujol i que dota d'una gran vitalitat, ritme i originalitat a la història ja coneguda. Sí, ja coneguda. Tampoc us espereu ara un supergir de guió, que ens coneixem. L'obra Bonobo del director sabadellenc Josep Julien arriba a la ciutat a través de la primera edició del Festival Rebels a casa nostra. Aquest certamen està enfocat als més joves, amb l'objectiu de tornar a treure aquests públics als teatres. Està protagonitzada per Moja Matzian i Neus Ballbé. És aquella que sortia al Super 3. I explica uns fets que van ocórrer l'agost del 2017, després dels atemptats de Barcelona. Carme Tier, directora artística del festival, alerta que el públic jove és exigent i per això es demana qualitat als muntatges.
El criteri fonamental és que tinguin qualitat, perquè el públic jove, a banda de ser molt generós i molt participatiu, també és exigent i també té criteri. És a dir, no ens hem de pensar que perquè siguin joves ens en passaran qualsevol cosa, no. Llavors, la qualitat és, és una de les condicions... Sí. Bàsiques. Aleshores, a partir d'aquí, evidentment que toquin també temes que molt connectats a l'actualitat, molt connectats amb la realitat.
Aquesta és la primera vegada que el festival arriba a Sabadell, però ja fa 6 anys que se celebra. Portaran obres dinàmiques i basades en l'actualitat i amb uns preus ajustats a les butxaques del públic. O sigui que aneu-hi perquè tornin. Bonobo s'estrenarà a Sabadell el pròxim dissabte 5 de novembre a les 8 del vespre a l'Estruc. Roc Casagran i Cesc Freixas obren aquest divendres a les 8 del vespre el cicle de concerts gratuïts al carrer organitzats per Crida per Sabadell. Es faran a la plaça del Treball del barri de Gràcia. Presenten Direm Nosaltres, que és el disc del cantautor del Penedès, però també el llibre de poemes del sabadellenc. Mira tu, han trobat un nom que té tirada i s'han dit res, fot-li gasto. A veure si ara confondrem a la gent. Freixas, el de la guitarreta, diu que troba a faltar ganes de musicar els escriptors actuals.
Jo escoltava molts cantautors que en els 60 i 70 del segle passat musicaven els seus poetes, no? Poetes del seu temps. I jo el que trobo a faltar és que els autors d'avui dels països catalans musiquem els nostres poetes, no? Del nostre temps. Sempre tendim a musicar els clàssics i ens oblidem d'aquelles persones que tenen el do de saber explicar o de saber fotografiar la nostra realitat amb molt poc espai, no? I aleshores tendim a relativitzar o fins i tot a menysprear o a no donar-li el valor que correspon als poetes del nostre temps.
La gira que fa parada a Sabadell porta un directe que no és massa habitual dins el gènere de la cançó d'autor, ja que inclou un espectacle de llums i so amb una escenografia curiosa i en el que els silencis i les estridències jugaran un paper important. Que se'ls han gastat, vaja! Dissabte a les 10 de la nit... Ui, si les gallines ja dormen a aquella hora. Perdó, dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda podeu anar al Teatre Sant Vicenç a veure Ocells i Llops. No, no són diputats i periodistes perseguint-se al Parlament. És una obra de Josep Maria de Sagarra que per l'Esteve Pou, ajudant de direcció del muntatge, és un text de nivell.
Molt elegant, molt culte i clar, això... És diferent una comèdia que dius qualsevol bestiesa i ja està, no? Vull dir, aquí es té de respectar al màxim doncs, el text de l'autor perquè doncs, buscar aquesta riquesa, diguéssim, del català, que és l'any 48, però menys, ell escrivia molt bé, doncs, agafa, vull dir que es té de mantenir doncs, el màxim rigor doncs, d'aquest text.
Amb una escenografia que aprofita la part davantera de la boca de l'escenari, posen una vuitena d'actors a dalt del mateix, i s'hi tracta l'avortament i l'homosexualitat, però també les extorsions i els enganys. Ai, ara no sé per què abans he citat el Parlament. Bon cap de setmana!
Ràdio Sabadell.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell. Esports.
L'últim entrenament del centre d'esports abans de rebre demà la Real Sociedad B ha estat marcat per l'absència de Gabri García, l'entrenador. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Per una indisposició, el tècnic de Sallent no ha pogut dirigir la sessió d'avui a Sant Oleguer, però en principi demà estarà present a la banqueta.
Sí, així ho ha indicat Miqui Lladó, el seu segon, i qui avui s'ha encarregat de conduir l'entrenament i de comparèixer en roda de premsa.
No és atípica perquè normalment doncs, els divendres tenim molt clara quina és la dinàmica d'entrenament, per tant... malgrat no tenir no, el míster, jo crec que les coses doncs, han seguit no, en el seu funcionament normal i durant la setmana no és els divendres que prepares els partits, és abans quan pots tocar no, a temes més d'estructures i l'hem preparat doncs, com cada setmana.
Tret del contratemps de Gabri, la principal novetat ha estat la d'Alberto Fernández, qui s'ha exercitat amb normalitat i demà reapareixerà a la convocatòria. Les úniques baixes, doncs, seran les de Moja Keita i Adán Gurdiel per rebre un Sanse en forma. Els guipuscoans són quarts amb 17 punts, 4 més que el Sabadell, i han encadenat 3 triomfs consecutius.
Considero que són un bon equip, estan ben treballats, d'una manera bastant definida de jugar, sobretot no, doncs buscant... aquests jugadors que tenen a dins, a més normalment amb dos puntes i m'espero sincerament un partit molt interessant i al final no, més que una preocupació no, és quasi el contrari, és una alegria. Nosaltres també som una plantilla jove, som una plantilla dinàmica i m'espero un partit doncs, divertit, un partit que haurem de treballar molt però que sens dubte jo crec que ens pot anar bé.
El xiulet inicial sonarà demà a les 7 del vespre en directe al Sabadell en joc des de mitja hora abans. I abans, des de les 5, es durà a terme la presentació dels equips de la base.
I per la seva part, el filial del centre d'esports rep demà a la 1 a Olímpia la Guinaueta en les hores prèvies a aquesta presentació.
Sí, els barcelonins l'any passat a tercera venen de perdre 0-1 contra el Mollerussa en un duel que trencava la seva ratxa de 7 punts dels últims 9. De la seva banda, els arlequinats, després d'arrencar amb 3 victòries seguides, porten ara 2 empats consecutius. Per tant, després de mes i mig, el segon equip del centre d'esports segueix invicta, però havent sumat 2 dels últims 6 punts.
I un grau per sota, segona catalana, tindrem derbi Tibidabo Sabadell Nord. Els de Torre Romeu porten un mes sense guanyar, havent empatat 3 dels darrers 4 partits, però segueixen tercers a la Lliga.
Recordem que és el tercer i últim derbi de la primera volta. En la primera jornada, el Can Rull Romulo Tronchoni va guanyar sobre la botzina al Sabadell Nord en un partit embogit. David Campuzano és el tècnic dels de Can Uriac.
El primer partido ya es borrón porque fue, bueno, un primer partido de liga, un derbi, equipo prácticamente nuevo, pero bueno, intentaremos no pensar en aquel partido y pensar en que tenemos que competir, vamos, 100%.
Després el Tibidabo superaria el Can Rull i ara toca aquest duel de demà passat a les 12 del migdia. Per Toni Sallés, l'entrenador blanquivermell, no vol dir absolutament res que el Sabadell Nord sigui l'únic que no hagi pescat res dels derbis.
Ajustado seguro, o sea, va a ser un partido bonito y va a ser un partido competido segurísimo. A partir de ahí, yo no sé, eso de pensar de que no son los únicos que no han ganado un derbi, me parece una falta de respeto al rival, así que no lo considero así, que creo que es un buen equipo, va a venir a ganar nuestro campo y nuestro grupo pues, a ganarles a ellos y ya está, y 3 puntos más y a competirlo.
I un Sabadell Nord, per cert, que és 7è amb 6 punts i que tindrà descans després d'aquest partit.
Precisament ve d'una aturada el Can Rull Rómulo Tronchoni, que rep demà el coet del subgrup.
Un Sant Lorenzo que després de l'última victòria contra el Ripollet, la primera del curs, s'ha situat empatat a 4 punts amb l'Olímpic Can Fatjó i el mateix Can Rull. El porter dels de la zona oest, Lluri Granado, destaca que recuperen efectius per aquest partit.
Ahora ya recuperamos la gran mayoría de jugadores que teníamos lesionados, que también teníamos muchas bajas.
Y esto, para nosotros pues más o menos empieza ahora, ¿no? Creo que a la que empecemos a encadenar un par de victorias seguidas, seguro que tiraremos hacia arriba.
Demà a les 7 arrencarà aquest partit.
I a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, Cristian Tello, jugador de Los Angeles Football Club, jugarà demà per aconseguir un nou títol, el de la MLS. Aquest títol estarà en disputa contra els guanyadors de la conferència Est, els Philadelphia Union.
L'equip californià arriba amb l'aval d'haver guanyat la seva conferència també i d'haver estat l'equip amb més punts de tots els competidors. El futbolista sabadellenc parla d'aquest punt de confiança que hi ha a l'equip.
Bueno, pues yo creo que llegamos muy bien, ¿no? Sobre todo llegamos con muchísima confianza, acabamos bien lo que es la liga y los dos partidos del playoff, los dos de playoff, la verdad que el equipo se ha encontrado muy bien, se ha encontrado muy cómodo, hemos podido hacer los dos partidos nuestro fútbol y bueno, yo creo que mañana llegamos con muchísima confianza para la final.
Són declaracions a l'Hotel Suís en l'entrevista que ha fet Tello aquest migdia entre els seus companys al vestidor, homes il·lustres com Chiellini o Gareth Bale, que serà dubte de cara a aquest compromís. El partit començarà a les 9 i es jugarà a Los Angeles a l'estadi Bank of California. El de Cifuentes, per cert, ja va aixecar fa uns mesos la Copa del Rei amb el Betis.
En pàgina poliesportiva, sorpresa en el món de l'handbol i més concretament a l'OAR Gràcia amb l'anunci que el tècnic Cesc Borrell abandona l'equip masculí.
El club ha explicat en un comunicat fa uns minuts que la decisió és per motius personals i que demà en el duel a les 6 de la tarda contra el Sant Esteve Sarrovires, Cesc Borrell dirigirà el seu últim partit. Pere Iats, el seu segon, serà qui el substitueixi. Recordem que Borrell va agafar les regnes de l'equip la temporada 2021 en una delicada situació al lloc de Gerard Gomis. Havent aconseguit la permanència sòbriament a Primera Nacional, l'any passat l'OAR va ser una de les grans alegries amb la seva classificació per les fases d'ascens, on es va quedar tan sols una victòria de pujar plata.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina ha passat a les semifinals de la superfinal de la Lliga Mundial com a primera del seu grup.
Les de Mikioka, amb 8 integrants de l'Astralpool Natació Sabadell, han tombat aquest migdia a Austràlia 12-5 i han signat la plena de victòries a la primera fase. Avui, 6 de les integrants del club han vist porteria i Paula Leitón ha estat designada l'MVP. Demà a la 1 del migdia, el rival a semi serà Holanda. L'altra eliminatòria la disputaran Hongria i els Estats Units.
Això a Tenerife i a Barcelona, l'Astralpool Natació Sabadell masculí es torna a enfrontar amb l'Atlètic Barcelonet. Aquest cop en Lliga. És el tercer cara a cara entre els dos equips en el poc que duem de temporada.
Tant a la Copa de Catalunya com a la Supercopa d'Espanya, els mariners es van endur el triomf, tot i que en aquest últim precedent, fa tot just un parell de setmanes, va ser per tan sols un ajustat 8-7. De cara a demà, Bernat Sanahuja, jugador de l'equip, promet de nou guerra.
Jo crec que també veníem de perdre contra ells per una diferència considerable a la Copa Catalana i vam estar fins al final, podria haver sigut nostre el partit, per petits detalls se'ns va escapar, però això també ens fa com créixer com a equip, a saber que podem lluitar contra qualsevol, perquè a Barceloneta al final és un equip a Europa molt important que sempre està lluitant per medalla, i això ens fa afrontar la Champions amb la mateixa il·lusió, sapiguem que si ho fem bé podem competir i amb ganes.
Amb un partit més que l'Atlètic Barceloneta, l'Astralpool és ara mateix el líder de la divisió d'honor. El partit arrencarà a la piscina de Sant Sebastià demà a 3:15 del migdia. Serà el tret de sortida un mes frenètic pel club, que inclourà també els partits de Lliga contra el Barcelona i el Sant Andreu, l'inici de la Champions, com escoltàvem en veu de Sanahuja, o la Supercopa d'Europa contra el Prorreco.
Gràcies, Sergi, bon cap de setmana.
Fins ara, Pau.
Nosaltres marxem. La informació torna el dilluns a les 8 del matí al programa El Cafè de la Ràdio. Mentrestant, podeu contornar informats a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o anar mirant al nostre lloc web, radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.